Ràdio Vilafranca.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Al racó de solidaritat i cooperació d'aquest mes de novembre expliquem la tasca i els projectes de la Fundació Pau i Solidaritat, l'ONG de Comissions Obreres a Catalunya, que promou la defensa dels drets humans laborals a tot el món. Ens en parla l'Albert Rodríguez, secretari de Socioeconomia i Polítiques Públiques de Comissions Obreres, al Baix Llobregat, al Penedès, Anoia i Garraf, i soci de Pau i Solidaritat. Albert, bon dia, ben tornat.
Bon dia, moltíssimes gràcies per convidar-nos a xerrar una miqueta sobre què és Pau i Solidaritat i el que fem.
El teu vincle amb Pau i Solidaritat és del mateix temps que entres a comissions, paral·lel?
Molt paral·lel. Fa, ja no ni ho recordo, fa més de 20 anys que soc soci. A Comissions Obreres, 25 anys afiliat al sindicat i, per tant, molt de temps, una vida paral·lela amb tota la reivindicació del món del treball, dels drets laborals, no només a Catalunya i a Espanya, sinó a la resta del món, perquè no entenem el nostre sindicat i també la Fundació per Solidaritat no entén un món sense que tots els treballadors i treballadores d'arreu del món, sobretot aquells que més ho necessiten, estiguin recolzats per les centrals sindicals que ens dediquem a això i millorar les seves condicions de treball.
Els socis de Pau i Solidaritat són bàsicament afiliats de Comissions Obreres a Catalunya?
Bueno, hi ha de tot. De fet, Pau i Solidaritat... Començaré per Comissions Obreres. Comissions Obreres a Catalunya som més de 150.000 afiliats i afiliades. Pau i Solidaritat és una fundació privada que es dedica a la cooperació i solidaritat molt més petita. Els socis són molt menys, quasi 400 afiliats a Catalunya. A les comarques nostres estem parlant de quasi una quarantena d'afiliats i afiliades. El que sí que els fons de finançació de la Fundació també es nodreixen de la quota solidària que cada afiliat i afiliada a Comissions Obreres, amb el 0,7% de la seva quota, financia també una part d'aquests projectes, de l'acció de la Fundació, i per tant neix l'any 91 amb aquesta força i vinculació impulsora de Comissions Obreres en aquest sentit de millorar temes laborals arreu del món.
Presentem Pau i Solidaritat així de forma planera i senzilla. Clar, ser una ONG vinculada a un sindicat, hi ha aquest component de dret humà laboral.
Sí, sí, efectivament, i a més és la seva actuació és la defensa dels drets humans laborals arreu del món, realitzant accions de cooperació pel desenvolupament en països on detectem que hi ha una major vulneració d'aquests drets, però també centrar-nos en la sensibilització a casa nostra, a treballadors i treballadores, sobretot en aquelles empreses transnacionals, multinacionals, que externalitzen amb la globalització. Estem parlant de l'any 91, en la seva creació, no? Comencem a parlar de globalització, també d'externalització de drets, on la producció, empreses les traslladaven a altres països on produir era més econòmic, no perquè la productivitat millorés, sinó perquè els drets laborals d'aquelles persones eren més baixos, i per tant neix d'aquesta sensibilització també als treballadors de casa perquè coneguin quines són les condicions de treball d'altres persones.
I si aterrem a la Vegueria Penedès, aquí a la capital de l'Alt Penedès, quins projectes, quina tasca es fa plegat amb l'Ajuntament, amb altres sí. entitats?
Sí, bueno, de fet estem treballant sobretot en l'àmbit doncs això, no? De la sensibilització. Estem treballant projectes que hem fet sobretot en l'àmbit de l'exposició dels ODS, dels objectius de desenvolupament sostenible de 2030, de l'agenda 2020-2030. Actualment tenim també ubicada una exposició a la Biblioteca Pública Torres si Bages respecte a aquests compromisos de sensibilitzar respecte a quina és la situació dels drets sindicals al món. Participem en les activitats solidàries. Fa poques setmanes, a la Setmana Solidària de Vilafranca, participem amb els estands, com tothom, i també amb el projecte Reacciona, que també s'està treballant. En l'àmbit de la cooperació, sí que teníem en marxa el projecte de treball digne per a dones palestines en un context lliure de violències i discriminacions, no relacionat amb el tema de la guerra, sinó previ, no?, amb els drets, sobretot, de dones en Palestina. Treballant conjuntament amb l'Ajuntament de Vilafranca, però amb tot el que ha passat amb aquesta guerra tan cruel que s'està produint a Gaza, doncs ha quedat una mica paralitzat.
Tot s'ha estroncat,
no? Tot aquest tema, veurem com evoluciona, però clar, evidentment, la prioritat ara mateix és aturar tota aquesta guerra que s'està sagnant, sobretot amb morts de nens. Més del 50% de les morts són de nens i de dones, no? Al final, el més dèbil és el que més rep. Jo crec que no cal que em centri en el que està passant, tots sou coneixedors de que allò és és una càrcel a l'aire lliure, on la gent no té escapatòria, i mica en mica no només s'està matant a la gent amb bombes, sinó malauradament de gana, de set i de impossibilitar un futur que els permeti tenir una solució de futur de vida.
Justament aquest dissabte hi ha convocada una manifestació, heu convocat una manifestació.
Sí, amb moltes plataformes més, altres agents, entenem que no ens podem estar callats. El dissabte 11 de novembre, a partir de les 5 de la tarda, no callarem, aturem el genocidi, prou comerç d'armes amb Israel, aquest és el lema d'aquesta manifestació. Entenem que qui té tota la capacitat industrial de guerra per poder massacrar tota una població, Occident no pot quedar callat davant d'aquesta barbària que veiem dia a dia. I per tant ens manifestem precisament per aquesta pau, la pau i la solidaritat que en la Fundació que de l'any 91 que Comissions Obreres va pretendre, doncs entenem que, bueno, que és el motiu més important en aquests moments, no? El Gandhi deia, no? No hi ha camins per la pau, sinó que la pau és el camí, i per tant entenem que el futur de les persones passa primer per resoldre qualsevol conflicte amb pau i amb serenitat, i això és el que malauradament no està passant.
La convocatòria d'aquest dissabte demana, d'una banda, no callar, aturar el genocidi, i de l'altra, aquest prou comerç d'armes amb Israel, i és que l'Estat espanyol fa negoci.
L'Estat espanyol, la Unió Europea, Estats Units, moltes economies que efectivament basen part de la seva producció amb aquest comerç d'armes. Nosaltres pensem que aquesta situació, que no surt als mitjans de comunicació, no perquè no en tinguin interès, sinó perquè realment els estats no volen saber amb qui aquestes aliances comercials amagades i no explicades amb què es fan amb aquestes armes, quines són les armes que amb les quals comercien, amb qui s'utilitzen, doncs pensem que això s'ha d'explicar, s'ha de poder conèixer i saber que les armes que es fabriquen a Espanya també maten, i maten persones, i això és el que hem de poder explicar, no? I pensem que Espanya, la Unió Europea, ha de fer una reflexió efectivament sobre aquests negocis de la mort que entenem des de la nostra vessant més sindical, sobretot amb una visió aquesta de cooperació, de pau, doncs pretenem que s'acabi de forma immediata, no?
És un conflicte molt polaritzat, molt enquistat. Vosaltres heu pres partit per Palestina, pel poble palestí?
Bueno, hem pres partit per la pau, en tot cas entenem, no? I això és molt, si tu vols, inclús molt personal, no? Però efectivament, qualsevol agressió que es produeixi en l'àmbit del terrorisme cap a un país és condemnable, però hem de veure com s'han produït aquestes circumstàncies en les quals el poble de Palestina porta anys i anys sota la pressió, l'ocupació de l'estat d'Israel. Això no és que ho digui jo, ni ho digui, això ho diu el secretari general de les Nacions Unides, amb el qual inclús ha estat acusat de quasi de terrorista, per dir-ho, no? Clar, al final, un poble que està sotmès amb una pressió, amb una ocupació, amb la negació d'un futur, com ha dit el que ha estat l'estat de Palestina, doncs acaba esclatant aquesta situació. El món no ha sigut capaç de trobar una solució a aquest problema, un problema en el qual esdevé des de la Segona Guerra Mundial, i que la creació de l'estat d'Israel va provocar l'expulsió i l'ocupació de territoris. L'incompliment de resolució per resolució de les Nacions Unides per part de l'estat d'Israel, amb les conseqüències que això ha tingut amb l'estat de Palestina, amb el poble de Palestina, han sigut brutals. I, per tant, no és que ens situem al costat d'uns o d'altres, insisteixo, ens situem al costat d'aquelles solucions que puguin aportar pau a aquest conflicte que ja dura massa i que el paguen les persones més dèbils. Una població on la majoria, quasi el 50% de la població, són nens que no tenen futur, jo crec que ens hauria de colpir a tots i reflexionar sobre què és el que estem fent. I el que estem fent en aquests moments és mirar cap a una altra banda. Quan diem que...
Hi ha molts interessos, és una zona calenta on tothom hi té interessos.
Efectivament, jo no sé quins són aquests interessos. De veritat, els interessos seran econòmics i afectaran a grans multinacionals, afectaran a grans empreses. No sé com ens afecta això o com puguem o com podem, no sé, pensar que la mort d'aquestes persones ens pot beneficiar com a país o com a societat. Mirar cap a una altra banda, jo crec que és el que ha fet Europa, el que ha fet Estats Units, no ens ha ajudat. I el conflicte, esperem que siguin capaços d'aturar-lo i que no vagi a més.
Mentrestant, si voleu dir prou, aquest dissabte hi ha convocada aquesta manifestació amb el lema "No callarem, aturem el genocidi, prou comerç d'armes amb Israel", a partir de les 5 a la plaça Urquinaona de Barcelona. Com dèiem, s'hi ha sumat Comissions Obreres Catalunya, Pau i Solidaritat, darrere aquesta gran plataforma que és proucomplicitat.cat. Seguim a Palestina, perquè ens parlaves que ara ha quedat estroncat, però justament en col·laboració amb l'Ajuntament de Vilafranca havíeu endegat un projecte de millora de les condicions laborals de les treballadores domèstiques. I a mi m'agradaria que ens expliquessis com es fa això de gestionar un projecte internacional, com es busquen aquestes complicitats amb ajuntaments del territori, en aquest cas del Penedès.
Sí, amb l'Ajuntament la veritat és que la relació és des de fa temps. Econòmicament ens ajuden amb una petita dotació, em sembla que són prop de 8.000 euros per la realització d'aquest projecte, i es tracta no tant, com deies, no?, aquest projecte molt relacionat amb aquelles persones més precàries dintre del món laboral a països que, com deien, o a zones del món que, com deien, la vulneració i aquesta conflictivitat laboral doncs estan trepitjades o directament no existeixen, no? La nostra tasca seria, doncs, amb aquestes, no només ho fem a Palestina, no? Tenim altres brigades de col·laboració, que els hi diem així, brigades de solidaritat en països com ara, doncs, Colòmbia, Palestina, Guatemala, El Salvador, Filipines, altres països, no?
El Líban, no? També.
El Líban també, sí, efectivament, gràcies.
Recordo haver-ne parlat perquè, a més, en el llibre de la penedesenca, de la quintinenca Txell Feixes, hi ha una de les històries que fa al·lusió a aquestes treballadores domèstiques, sí, i la situació tan dura en la qual viuen, i des de Pau i Solidaritat hi heu estat treballant aquests últims,
sí,
anys.
Si en el país d'origen existeix una central sindical, ens posem en contacte amb ella, treballem amb aquests agents socials dintre d'aquests països, i si no existeix, el que intentem és organitzar aquests treballadors i treballadores, sobretot a les treballadores en l'àmbit de la llar, perquè puguin defensar aquests drets. És a dir,
impulsant un sindicat, o a vegades no és aquesta la fórmula?
L'organització. L'organització que en aquell país la legislació que hi ha
permeti
fer. I per tant ens adaptem. Jo crec que la informació, la comunicació, la solidaritat, el coneixement d'aquests drets, la sensibilització en aquests països és molt important, però des de fora el que fem és intentar que tinguin aquest recolzament internacional, juntament amb Pau i Solidaritat i altres organitzacions, per poder gestionar l'embrió del que pot ser aquesta defensa sindical dels drets dintre d'aquests països. Pensem que hi ha països del món, ha passat en la història, ha passat a Colòmbia, ha passat amb altres llocs del món, on quan existeixen aquestes organitzacions sindicals, quan comença l'embrió, la violència és la resposta
del govern,
del poder econòmic, del poder polític, i amb els assassinats d'aquests líders sindicals, lideresses sindicals, que s'organitzen per millorar les seves condicions de treball. És l'expressió màxima del capitalisme més cruel, que mata directament qualsevol veu que s'aixequi per defensar un dret. És el treball infantil seria també aquesta expressió màxima, no? Quan estem parlant de a quina edat ha de començar les persones a treballar, aquí no es discuteix, aquí els nens van a treballar directament, no van a l'escola, no existeix. El futur que tenen és aquest treballar, treballar i treballar. Aleshores, una mica es tractaria d'això, aquests projectes dirigits a millorar les condicions de les persones que pateixen més aquests abusos laborals.
Són projectes que tenen una durada d'uns anys?
Bueno,
i es renoven aquestes complicitats, aquests ajuts amb els ajuntaments del Penedès?
Clar, en funció també de la situació del país, com ara parlàvem, no? El de Palestina, doncs malauradament s'ha quedat trencat per aquesta situació de guerra, i per tant la prioritat ara mateix és parar les morts, no podem parlar d'altres qüestions. La situació, per exemple, a Colòmbia, doncs ha canviat amb un procés de pau i de canvi també en el mateix país, i per tant les situacions tant a Guatemala, a Sud-amèrica, a El Salvador, doncs passen per processos diferents, però continuem tenint la sensació de que efectivament aquestes transnacionals, aquestes multinacionals que porten les seves produccions a altres països, sí que és veritat que estem intentant millorar aquesta situació, i evidentment no estem parlant de la situació de l'any 90 quan es crea la Fundació. Avui en dia, doncs, la situació inclús en legislació mundial, amb la creació d'un sindicat mundial que també protegeixi uns mínims de drets laborals en el món, han fet que determinades condicions millorin. Però també hem de dir que dia rere dia sindicalistes moren per exercir aquest dret de defensa dels drets laborals en països en vies de desenvolupament.
I m'agradaria fer un apunt final al voltant d'un dels projectes amb els quals esteu implicats des de fa anys aquí a la capital de l'Alpenedès, que és el Reacciona, que va als instituts. Uh-huh. I és una forma molt diferent de divulgar, d'explicar-se, i alhora, amb aquest curt, amb aquest documental que fan, us acaben donant eines de difusió, no, també?
Sí, evidentment, i a més és una eina de sensibilització. Quan diem que la societat no pot mirar cap a un altre lloc, que la societat occidental, que Europa no pot mirar a un altre lloc, no estem parlant del polític, estem parlant de la gent, i la gent ha de tenir des del començament, des de l'adolescència, inclús des de la infància, diria jo, aquests valors de comunitat, aquests valors de defensa dels més necessitats. El projecte Reacciona, impulsat amb molts ajuntaments, no?, amb el qual i els instituts i els estudiants parlen d'aquests valors a través de la filmació de vídeos, de curs, que ells mateixos fan, parlant d'això, no?, de sensibilitzar envers a drets mediambientals, laborals, etcètera, no? Nosaltres hi participem i encantats de fer-ho, perquè és la manera de sensibilitzar, posant aquesta llavor en una societat que considerem que també, si la canviem amb el nostre intern, millorarem també a la resta del món. Jo crec que la mirada no pot ser tancada, no pot ser només del nostre barri, de la nostra ciutat. pensem com es fa la nostra roba, pensem qui la produeix, pensem que això té conseqüències mediambientals, que té conseqüències de drets laborals, mirem les etiquetes de on es produeix. El que no podem permetre és que per portar unes bambes de marca qualsevol, doncs això s'hagi fet en un país on qualsevol nen i l'hagi produït en unes jornades de 12 hores i que això no ens importi, no ens interpel·li a canviar aquesta situació. Per tant, projectes com aquests jo crec que són molt pertinents per canviar una societat, millorar-la i al final tenir un món global, no només econòmicament, sinó amb valors socials de futur i de pau, sobretot.
Ara just fa unes setmanes que s'ha posat en marxa el Reacciona d'aquest curs, però el curs passat l'Institut Vilafranca 2, un grup d'alumnes de segon d'ESO, van escollir la Fundació Pau i Solidaritat, el seu curt, pel seu petit documental dins el Reacciona, i van fer aquest curt titulat Vida dura, que està disponible a Vimeo, ara googlejant ràpidament m'ha sortit, i que, com dèiem, treballen els dos sentits, no? D'una banda, ells els fa adonar-se de totes aquestes qüestions que deies, s'impliquen, i de l'altra, aquest curt és una bona eina per anar a altres centres, potser, o per explicar el que feu des d'un punt de vista que no seria el vostre, que és una mirada jove, fresca i totalment diferent.
Evidentment, no ho has explicat perfectament, no cal que digui, perquè jo crec que és aquest l'objectiu. L'objectiu és, amb aquesta gent jove, amb aquesta mirada, amb aquesta complicitat per part d'una societat que ve de baix i que ha de tenir un món millor, i aquest món millor no vindrà per una llei que ho digui, això. Els drets es conquereixen dia a dia i passen per aportacions tan petites, que poden semblar tan petites com aquesta, però que canvien el món radicalment. I, per tant, jo crec que molt contents de poder fer-ho, de treballar-ho, i que, efectivament, l'aportació que fem, modesta, si vols, doncs suma gota a gota i canvia o intenta canviar una societat que crec que mereix un futur per la gent jove d'aquí, però la gent jove de tot el món.
Avui l'Albert Rodríguez ens ha parlat amb passió de Fundació Pau i Solidaritat com a soci veterà d'aquesta ONG de Comissions Obreres a Catalunya. Moltes gràcies i fins una altra ocasió.
A vosaltres, moltíssimes gràcies.
Ens sumem a la crida que feia l'Albert Rodríguez i reivindiquem aquest Vull Pau de la mà de l'Àxim Bustó.
Potser no és amor el que ella m'ha donat. Potser el que jo portava dins no era en el seu cor. Però ara és massa tard, no hi ha res més al món que pugui fer-me creure en el que sóc. I encara puc sentir, i encara ara jo puc dir, que tot el que ha passat no significa res per mi. Vull fer la meva tal com un dia em vaig dir, i quan em mira els ulls jo crec que diu que, i és que no fa mai promesa d'un amor d'aquells per sempre. Diu que té la vida entesa a la seva manera. Jo vull pau, però ella no ho és. Jo dies, ja han passat uns anys i va passant la vida i ella és igual que abans. Algú va dir-me que l'odi i l'amor són notes d'una mateixa cançó. I és que no va fer promesa d'un amor d'aquells per sempre. Diu que
Penedès en xarxa. Les notícies.
Passa un minut de 11:45, fem un nou repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Llorenç augmenta impostos per equilibrar el pressupost. Llorenç del Penedès ha aprovat de forma inicial el pressupost per l'any 2024, que puja fins als 2,8 milions d'euros, un 10% més que el del 2023. Des de l'equip de govern destaquen que els comptes equiparen els ingressos i les despeses després que els dos últims anys es fessin servir diners del romanent de tresoreria per pagar les despeses corrents. Per equilibrar els ingressos i les despeses, el govern local d'Esquerra Republicana ha augmentat alguns impostos com l'IBI, que s'ha actualitzat a la mitjana comarcal. També la taxa d'aigua, que en aquest cas s'ha reestructurat per penalitzar els ciutadans que més consumeixen i bonificar els que més estalvien. Els comptes preveuen doblar la inversió a l'escola Les Cometes fins a arribar als 60.000 euros, alhora que es mantenen les subvencions a les entitats, s'aposta per la professionalització de l'administració i s'assumeixen 130.000 euros de préstecs compromesos pel govern anterior, segons expliquen des del consistori. El pressupost s'ha aprovat amb el vot a favor de l'equip de govern, l'abstenció del PSC i el vot en contra de Compromís. L'actriu Nora Navas ha rebut el Premi Honorífic del MOS 2023. Ahir al vespre, en el marc de la tercera sessió del Brut, dedicada als millors curtmetratges de la temporada, el festival ha lliurat el Premi MOS Honorífic 2023 a l'actriu Nora Navas en reconeixement a la seva carrera professional. Navas ha agraït el premi, tot destacant que el guardó s'ha entregat en anteriors edicions a persones a les que admira, com Julieta Serrano, Josep Maria Pou o Candela de la Penya. L'actriu ha afegit que el maridatge del Most està molt ben pensat perquè així com les pel·lícules es fan en família, el vi també. Nascuda a Barcelona el 24 d'abril del 1975, Nora Navas va debutar el 1999 amb la pel·lícula d'Agustí Vila, Un banc al parc. Aquesta cinta la van seguir Les vides de Célia, Lo bueno de llorar o Pa negre. El primer Goya el va rebre el 2010 per aquesta pel·lícula d'Agustí Villaronga quan el jurat la va premiar per la millor interpretació femenina protagonista. Va guanyar també un Goya, la millor interpretació femenina de repartiment per Libertat, de Clara Roquet. Gelida celebra aquest cap de setmana la Funifira. Aquest cap de setmana Gelida acull la 13a edició de la Funifira, l'esdeveniment anual que celebra la passió pel maquetisme, el modelisme i l'oci ferroviari. Aquesta edició es distingeix per la incorporació de la primera trobada a Lego, així com pel retorn dels apreciats espais de tast gastronòmic al seu emplaçament original, la pista jardí de la Unió del Casal Gelidenc, oferint una experiència completa que combina gastronomia, cultura, tradició i innovació. Aquest any, a més, l'agenda inclou una varietat d'exhibicions de maquetisme en diferents modalitats, tallers de manualitats i aeromodelisme i l'emocionant 6è rally fotogràfic Gelida en fotos. Per als amants de l'esport i la música, la funimetrada i el torneig de pàdel, així com el Tardeo Revival 80s i 90s i l'actuació de la Big Band. I acabem parlant-vos de les visites a l'església de Sant Valentí, que estan programades aquest dissabte al matí a les Cabanyes en dos torns. Una de les visites guiades programades aquest cap de setmana pel Patrimoni de l'Alt Penedès ens porta a les Cabanyes, on aquest dissabte s'organitza en dos torns una visita guiada per la capella de Sant Valentí. El primer torn començarà a les 11 i el segon a les 12. L'església romànica, antiga parròquia de Sant Valentí de les Cabanyes, és el lloc històric de major interès del municipi. Malgrat hi ha vestigis d'un edifici anterior, l'església es va construir al segle XIII. Posteriorment es van afegir capelles als laterals de la nau principal i es va refer el campanar de cadireta. Un dels atractius de la visita és poder veure les pintures murals que es conserven en aquesta església, que daten de finals del segle XIII i principis del XIV.
Penedès en xarxa. El magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Passen 6 minuts de 11:45 i acabarem el programa amb música, com cada dijous, de la mà de Domenys Ràdio i Lourdes Meronyo amb la Tot Volum.
A Tot Volum.
I avui parlarem d'una de les bandes de pop-rock i folk més famoses del Regne Unit, sent elogiada per les seves belles melodies i per la seva combinació de diferents estils amb la música tradicional irlandesa. Estem parlant de Corrs.
Haven't slept at all in days. It's been so long since we've talked, and I have been here many times. I just don't know what I'm doing wrong. What can I do to make you love me? What can I do to make you care? What can I say to make you feel this? What can I do to get you there? There's only so much I can take, and I just gotta let it go.
Corrs és una banda familiar irlandesa que combina el pop-rock amb temes tradicionals irlandesos dins de la seva música. El grup està format pels germans Corrs, Andrea, Sharon, Caroline i Jim. The Corrs han llançat 7 àlbums d'estudi i nombrosos senzills que han aconseguit posicions destacades en les llistes de vendes en molts països i han venut 50 milions d'àlbums a tot el món. Tenen el títol de membres de l'Ordre de l'Imperi Britànic, a més d'haver estat nominats en diverses ocasions als Premis Grammy. També se'ls coneix per les seves participacions en causes benèfiques i filantròpiques, sent guardonats amb un premi MBE honorari per les seves contribucions a la música i la caritat.
This is the right time. Once in a thank you.
Els inicis de The Corrs tenen una forta connotació familiar, ja que la cultura musical en la família Corrs es va inculcar des de molt primerenca edat, tenint tots ells coneixements musicals i tocant diversos instruments. Al llarg dels seus anys com a adolescents, els nois assajaven en un estudi improvisat en una casa llogada per Jim, el germà major, i que en aquell moment actuaven com a duet amb Shannon. En 1990, les germanes menors es van unir al duet formant la banda, començant la seva carrera l'any següent quan van acudir a un càsting per a la pel·lícula d'Alan Parker, The Commitments. The Corrs va realitzar una prova en acústic per a un directiu d'Atlantic Records interpretant Forgiven, Not Forgotten, immediatament va decidir contractar-los. El grup va llançar en 1995 el seu primer àlbum d'estudi, titulat Forgiven, Not Forgotten, del qual s'han venut 5 milions de còpies. L'àlbum havia tingut bastant èxit en alguns països d'Europa i Austràlia, però bona part de les seves vendes van arribar anys més tard. D'aquest disc es van editar alguns dels seus èxits més recordats, com Runaway, The Right Time o el tema que dona títol al disc. En 1996 van actuar en els Jocs Olímpics d'Atlanta i es van convertir en taloners de la gira de Celine Dion, amb la que la seva fama mundial va créixer fins a convertir-se en superestrelles. En 1997, The Corrs va publicar el seu segon àlbum d'estudi, Talk on Corners, i el seu primer senzill va ser Only When I Sleep. Al Regne Unit, l'àlbum va aconseguir arribar al posat número 7 i aviat va anar baixant en les llistes. El disc havia tingut molt d'èxit en alguns països, però se'ls resistien les Illes Britàniques. En 1998, van actuar en el tradicional concert del Dia Sant Patrici, oferint un concert en el Royal Albert Hall de Londres i que va ser, a més, íntegrament per la BBC. Després d'aquest concert, l'àlbum va ressuscitar i va assolir el número 1 en les llistes de vendes del Regne Unit, arrossegant també el seu primer àlbum, Forgiven, Not Forgotten, cap al lloc número 2, aconseguint una fita només aconseguida per The Beatles i Mick Oldfield de posseir dos àlbums en els dos primers llocs de les llistes de vendes. Talk on Corners va vendre més de 10 milions de còpies a tot el món i va ser el disc més venut de 1998 al Regne Unit i un dels més venuts en la història de les llistes britàniques, amb gairebé 3 milions de còpies. Aquest mateix any van reeditar l'àlbum en una edició especial que incloia diversos remixes, obtenint diversos singles en el top 10 dels charts anglesos.
Oh,
The Corrs van publicar el seu tercer àlbum d'estudi In Blue l'any 2000, amb el qual van conquerir el mercat estatunidenc gràcies al senzill Breathless. Amb aquest disc van experimentar nou sons sent número 1 en més de 15 països i venent més de 7 milions de còpies. A Breathless li van seguir els senzills Irresistible, Give Me a Reason i All the Love in the World. La cançó Breathless és considerada el senzill més reeixit de la banda, el qual ha venut més de 5 milions de còpies i la qual cosa el converteix en el 19è senzill més venut durant el 2000. Aquell mateix any van reeditar el disc amb diversos temes inèdits i van oferir un concert en el Wembley Arena de Londres durant dues jornades diferents. Davant els èxits collits en els últims 6 anys, la banda va llançar en el 2001 el recopilatori Best Of, que va comptar amb la col·laboració d'Alejandro Sanz cantant en espanyol una de les cançons, la qual cosa els va obrir les portes del mercat hispanoamericà. Després de 4 anys sense publicar res nou, el 2004 van llançar el seu quart àlbum d'estudi, Borrowed Heaven, amb els senzills Summer Sunshine, Angel i Long Night. Aquest va tenir una promoció una miqueta menor que els anteriors discos, però va aconseguir ser número 2 al Regne Unit i a Espanya, entre altres països, i va aconseguir vendre més de 3 milions de còpies a escala mundial. Vist el suport del públic dels seus anteriors discos, la banda va seguir en la mateixa línia musical, encara que recuperar el soft folk dels seus inicis. Aquest treball està dedicat a Jane Corr, mare dels components de The Corrs, morta en 1999. En 2005 van decidir publicar Home, que recollia temes tradicionals irlandesos com a homenatge a la seva família i a la música tradicional irlandesa que els va inspirar. Alguns dels temes tenien diversos segles d'antiguitat i es desconeixien els seus autors. Per a l'elaboració d'aquest disc van comptar amb la col·laboració de l'orquestra de Dublín. Malgrat ser un àlbum de música tradicional, van vendre 1 milió de còpies a tot el món. Després d'aquest disc, van decidir fer una pausa com a banda per a centrar-se en els seus projectes personals.
I read the book you read, tasted the words you said. Our story's darkening with time. One fading afternoon, the leaves dried in your cup. No picture understood, but I had a feeling I would cry. You hid it all from me, and I to a flame as
de 2015, Andrea Cor va anunciar oficialment el retorn de Cors als escenaris després de gairebé 10 anys d'aturada, realitzant el seu primer concert de retorn el 13 de setembre en el festival Live in the Hyde Park a Londres. El següent àlbum d'estudi de la banda va ser White Light, publicat el novembre de 2015, del qual van extreure el senzill Been on the Night. Al gener de 2016 van començar la gira de presentació d'aquest treball, actuant en nombrosos països i en diversos festivals amb gran èxit. Aquest àlbum va marcar el seu retorn a l'escena musical, aconseguint el top 10 a Hongria, Irlanda i Suïssa i aconseguint el top 20 en 8 països més. L'àlbum va debutar en el lloc número 11 en la UK Album Chart, sent certificat or per vendes superiors a les 100.000 còpies. El bon acolliment de la gira de retorn per part dels seus seguidors, el novembre de 2017 van editar el setè treball d'estudi de la banda titulat Jupiter Calling i oferint en el Royal Albert Hall de Londres un multitudinari concert de presentació. No obstant això, en aquesta ocasió no es va realitzar la posterior gira. Es va presentar en la BBC Radio 2 el primer single oficial, SOS, inspirada en la guerra de Síria. Jupiter Calling va rebre crítiques generalment mixtes de la premsa especialitzada. Després d'aquest llançament, The Cors va tornar a prendre's un temps indefinit de descans centrant-se en les seves carreres individuals i ajuntant-se puntualment de manera ocasional. En 2022 van oferir un multitudinari concert a Sydney que va ser tot un èxit, la qual cosa els va animar a anunciar una gira per Indonèsia, Filipines, Austràlia i Nova Zelanda per a la tardor d'aquest any.
A tot volum.
Bé, amics i oients del Penedès en Xarxa, i aquí finalitza la nostra secció A tot volum, dedicada en aquesta ocasió a The Cors. Per part meva ha estat, com sempre, un veritable plaer acompanyar-te aquesta estona de ràdio compartint bona música. Per acomiadar-me us deixo amb una cançó de l'àlbum més reeixit de la banda de l'any 2000, All the Love in the World. Adéu-siau.
I live my dream.
amb The Corrs, que ens havien fet passar tan i tan bones estones amb la seva música melòdica, posem avui punt i final aquest dia una mica nostàlgic, arrencat amb pluja, amb els carrers mullats. Acomiadem aquest dijous 9 de novembre al Penedès en Xarxa i us emplacem a escoltar-nos de nou demà de 9 a 12. Adéu!